Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 2 graus negatius a Guardiola de Berguedà, 1 grau a Os de Balaguer i 4 a Ulldecona. Divendres en què tanquem una setmana de protestes. La imatge avui també la tindrem a les portes del Parlament, on confluiran la manifestació de metges i la de mestres i professors. Docents, després d'una setmana d'aturades en diversos punts del país, avui la vaga és a tot Catalunya. Estan previstos 9 talls de carreteres i també diverses marxes a Barcelona abans d'anar cap al Parc de la Ciutadella. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquestes aturades o de la necessitat també que Catalunya tingui pressupostos amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Nosaltres defensem l'IRPF perquè és bo per Catalunya, perquè està compromès, perquè està signat, perquè ho han dit. Ara, escolti, si ells no es veuen en cor de complir, doncs hauran de proposar alternatives, i aquestes alternatives hauran de ser tan bones o millors.
El govern i Esquerra Republicana aconseguiran pactar ara uns nous comptes. Què passarà amb l'IRPF? Quin impacte tindrà, per exemple, també la guerra a l'Orient Mitjà en aquest nou projecte de pressupostos? En aquest sentit, el govern ha convocat avui els partits per analitzar l'escalada de preus de l'energia. Això el dia en què el Consell de Ministres aprovarà el primer paquet d'ajudes. N'explicarà els detalls Pedro Sánchez a mig matí. Sobre el terreny, nova nit d'intercanvis d'atacs entre Netanyahu, s'obre també la porta a una operació per terra a l'Iran.
You can't do revolutions from the air. That is true. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component.
Des de l'aire no es pot fer la revolució, cal un component terrestre. Això es pot fer de moltes maneres, ha dit el primer ministre israelià. A partir de 11:45 també abordarem la polèmica que s'ha viscut en les últimes gales i entregues de premis del món del cinema.
No soy la organizadora de los Goya, entonces lo de las influencers pues me parece muy bien, pero no hacen cine. Sí.
Us deia Carmen Maura sobre la presència d'influencers en aquest tipus de gales. Avui amb Judit Mascó, amb Glòria del Toro i amb Elisenda Pineda, a partir de 11:15, parlarem de si els influencers han de tenir o no tant protagonisme a les gales. I després, juntament amb el filòsof Oriol Ferrés, parlarem amb la filòsofa i poeta Chantal Maillard sobre el llibre Para una educació sentimental. Diu així, sentimental, principis d'ètica aplicada. Parlarem amb ella sobre la compassió. I a les 11... Judit Nederman.
Quan les cendres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu, de cada cop que va ser fort, de cada passa que de gran era un esforç, i ara que vius a prop del sol, fes que brilli i visquem.
Entrevistarem Judit Nederman, que ens interpretarà en directe aquesta cançó, Llibert, estrenada dimecres, dedicada també al seu avi. A 11:45 també recomanacions culturals amb Mariola Cubells, Bernat Adeu, Llucia Ravis, Marta Viana, Francesc Soler i Marc Andrés. I sortejarem també 2 entrades dobles per anar al teatre Condal, per una idea genial. Tancarem, com sempre, la setmana amb la llista musical de Lluís Gavaldà i els temes pendents.
Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita, oh. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz.
Tot això, que aquesta tarda serà primavera i és el Dia Mundial de la Felicitat.
No sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no. La vida, ¿qué es la vida, mi hermano? Esa es la cuestión. ¿Es acaso el latido de un corazón o una dulce ilusión? Hay vida, ¿será que es maravilla o es sufrimiento? ¿Será que esa alegría tal vez un lamento? ¿Qué será, mi hermano, que la vida es?
I com a Dia Mundial de la Felicitat, l'ONU ja ha publicat l'Informe Mundial de Felicitat, que es fa des de fa 14 anys, i on des de fa 8 anys consecutius hi ha un país que encapçala aquesta classificació. L'Informe Mundial d'aquesta Felicitat del 2026, que es publica, per cert, avui, torna a situar Finlàndia amb una puntuació mitjana de 7,76 sobre 10 com el país més feliç del món.
Él me dice, déjala correr. Ella dice, me quiero morir, porque sin un amor vivir no es vivir. Solo sé que confío en que siempre le encuentre sentido de alguna manera. Cada cual irá haciendo su vida como fuera, o quiera, o pueda. Siempre tan deseada.
I Espanya que baixa, del lloc 38 al 41. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 6. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest divendres?
Amb un sergent de la policia local de Montornès del Vallès investigat per assetjament. Una caporal s'hi va querellar per assetjament laboral i episodis de contingut sexual. Un jutge de Granollers va arxivar el cas, no hi veia prou proves, però ara l'Audiència de Barcelona, segons explica el periòdico, ha ordenat reobrir aquest cas.
I a Brussel·les?
Doncs mira cap a França, on diumenge hi ha la segona volta de les eleccions municipals. Ciutats com Lió o Nantes veu com els candidats socialistes o ecologistes han arribat a acords amb la França insumisa. Acords locals, perquè les direccions nacionals apostaven per aïllar la França insumisa arran de la mort d'un jove d'extrema dreta a mans, suposadament, d'un grup vinculat amb el partit.
I encara a dormir als Estats Units.
Donald Trump ha reconegut al seu cercle més pròxim que algunes de les seves polítiques amb els immigrants han anat massa lluny. Ho explica Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, segons les quals el president els va dir que als votants no els agrada el terme deportació massiva i que cal centrar-se en detenir immigrants realment amb antecedents criminals i provocar textualment menys caos a les ciutats.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb més tensions amb Taiwan, ara feia dies que no en parlàvem, el ministre taiwanès de Defensa ha assegurat aquesta nit que la Xina continua sent una amenaça a causa de la contínua expansió del seu poder militar i és per això que ha demanat millorar les capacitats dissuasòries de Taiwan.
Avui és divendres 20 de març, avui comença la primavera a 3:15 de 4 de la tarda i ho farem precisament amb un temps primaveral, perquè avui marxen els núvols, en tot cas en quedaran alguns residuals a l'extrem sud de Catalunya i la temperatura diurna es recupera. Aquesta hora, però, fa fred, tenim 0 graus a Vic, una a Mollerussa i 9 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Al migdia s'arribarà entre els 15 i 18 graus a la majoria de comarques. Demà dissabte també farà sol, també amb alguns núvolets a l'extrem sud del país i diumenge arriba una petita línia d'inestabilitat a la tarda que pot reactivar algunes pluges a les comarques del nord-est i el Pirineu.
Avui a la Guàrdia del Matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente, quan són les 6 i 8, i abans ens actualitzarem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
I comencem pels sindicats d'educació, que tanquen avui una setmana d'aturades amb una vaga unitària a tot Catalunya.
Hi estan convocats mestres i professors de la pública i la concertada, personal d'atenció educativa, el de les llars d'infants, estudiants i també personal del lleure educatiu com els monitors de menjador i extraescolars. Es preveu que tallin carreteres, també els accessos de Barcelona a primera hora del matí i una manifestació que s'acabarà al Parlament.
Després dels talls, quatre columnes en diversos punts de la ciutat acabaran a la plaça Tetuán, des d'on sortiran una marxa unitària fins a les portes del Parlament de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Aterraran 44 autobusos d'arreu del país que se sumaran a la gent de Barcelona i Rodalies. Serà una vaga històrica. El que li volem dir a en Salvador Illa és que si ha estat capaç d'aturar la negociació dels pressupostos, ara ser capaç d'aturar aquest pacte indignant.
Això després que ahir les mobilitzacions a Girona, el Maresme i els Vallesos tinguessin un seguiment del 70%, segons USTEC, i de pràcticament un 35%, segons Educació. Els manifestants van entrar a algunes seus territorials d'educació i a Granollers una vintena de docents ja han passat la nit. Maria Costa pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els metges també tornen a la vaga després, avui també després d'una primera jornada de mobilitzacions.
Fa mesos que reclamen millores laborals i demanen tenir un conveni propi que reculli les seves necessitats. Aquest matí
faran visible amb una manifestació al centre de Barcelona que s'acabarà també al Parlament. Allà els metges, com dèiem, coincidiran amb mestres i professors.
Convocats per Metges de Catalunya, la manifestació començarà a 11:15 a l'Hospital del Mar i acabarà al Parlament, on confluirà amb la gran manifestació dels docents. Avui serà el 9è dia de vagues al sector sanitari des de l'octubre, després que dijous el departament xifrés el seguiment en menys d'un 6% i per sobre del 31% segons el sindicat.
Els metges i metgesses estem molt i molt perjudicats.
Vull dir que la sanitat està malalta, s'està enfonsant.
Si la gent del poble, que són els que utilitzem la seguretat social, sortiguéssim al carrer i protestéssim, a la millor farien una mica de cas.
L'activitat quotidiana del centre es pot quedar afectada, però es mantindran al 100% les urgències i els tractaments de ràdio i quimioteràpia. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern reprèn la feina amb Esquerra, ara per tenir pressupostos abans de l'aturada de l'estiu.
Els de Salvador Illa agraeixen la rebaixa de condicions dels republicans i respiren una mica més alleugerits amb el suplement de crèdit aprovat ahir.
Àlex Giral, Robert.
L'executiu es compromet a treballar per tenir enllestits els pressupostos entre el juny i el juliol, i més després que els republicans hagin retirat el requisit de la gestió de l'IRPF. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que s'hi arremangaran i que compliran tot el que estigui al seu abast.
Confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem poder-nos posar a treballar el més aviat possible. Estarem molt receptius a poder incorporar les seves prioritats. En allò, evidentment, que depengui de nosaltres.
Això mentre el Parlament ja espera votar la mobilització de 6.000 milions d'euros que el govern va activar ahir per pagar nòmines i altres despeses inajornables. El Ministeri d'Hisenda en paral·lel desmenteix que Illa hagi fet marxa enrere amb els comptes a petició de Madrid pensant en les eleccions andaluses i reitera que assolirà un acord amb Esquerra en matèria tributària. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els Emirats Àrabs i Kuwait han respost aquesta matinada a atacs de míssils i drons iranians, i l'Aràbia Saudita ha informat que ha interceptat drons procedents també del país persa.
L'exèrcit kuwaità, en un comunicat, ha informat que les seves defenses antiaèries han respost a un míssil i drons que han impactat en una refineria, i les forces dels Emirats han esmentat que havien actuat contra míssils sense concretar la reacció. En un altre país del Golf, Bahrein, el govern ha informat un atac iranià que ha provocat incendis en una zona de magatzems. A les últimes hores, una desena d'estats de la zona havien advertit Teheran que si continuaven rebent atacs hi hauria una resposta militar. Faisal bin Farhan és el cap de la diplomàcia de l'Aràbia Saudita.
Contestarem políticament, contestarem moralment i, tal com hem dit ben clar, ens reservem el dret d'emprendre accions militars si es considera necessari. No dubtarem a protegir el nostre país i els nostres recursos econòmics.
L'Iran també ha llançat aquesta nit i matinada diversos atacs amb míssils i drons contra Israel. Un dels objectius ha estat Jerusalem, on hi ha hagut diverses explosions i la policia ha reconegut impactes en diversos punts. També hi ha hagut explosions a la ciutat de Haifa. Israel, mentrestant, ha llançat una altra onada d'atacs contra la capital de l'Iran. Segons l'exèrcit israelià, ha bombardejat infraestructures del règim a Teheran, un atac que també ha confirmat la cadena Al Jazeera.
Israel ha aturat els atacs a jaciments de gas iranians, tal com li ha demanat Donald Trump després del bombardeig de la reserva més important del món.
Un atac ha fet disparar encara més els preus. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha admès que van atacar aquestes instal·lacions per iniciativa pròpia.
Netanyahu es va contradir per defensar la seva relació amb Trump. Va dir que atacar el jaciment de South Pars va ser idea únicament seva i després va assegurar que mai a la història dos líders havien estat tan coordinats com ell i Donald Trump. Netanyahu va sortir al pas dels que l'acusen d'haver arrossegat els Estats Units a la guerra.
Una altra notícia falsa és que Israel, d'alguna manera, va arrossegar els Estats Units a un conflicte amb l'Iran. Algú creu realment que se li pot dir al president Trump què ha de fer? Va. Come
on. Netanyahu veu esquerdes en el règim iranià. Creu que l'operació militar està sent un èxit i que durarà el que calgui. Això sí, va remarcar que la caiguda del règim dependrà, eventualment, de si la població iraniana fa la revolució al carrer o no. Va dir que no tot es pot fer des de l'aire, suscitant tot tipus d'interpretacions. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units premen l'accelerador i l'administració Trump busca 200.000 milions de dòlars addicionals per finançar l'operatiu bèl·lic sobre el terreny.
Una petició que tensiona encara més el partit republicà de Donald Trump, dividit sobre l'impacte del conflicte en l'economia interna.
Washington, Oriol Serra.
L'administració Trump ha deixat de parlar de calendaris o de fer pronòstics sobre el final de la guerra contra l'Iran. El missatge oficial que surt del Pentàgon ara només assegura que s'avança segons el previst. A aquesta ambigüitat s'hi afegeix que el mateix president nord-americà, Donald Trump, hagi reconegut que l'exèrcit necessita centenars de milers de milions de dòlars per a continuar finançant la guerra. Un senyal que indica que, lluny d'estar guanyada, la guerra va per llarg.
Els demanem per molts motius, fins i tot més enllà del que parlem que passa a l'Iran. Aquest món és molt volàtil. I el poder de l'equipament militar, el poder d'aquest armament, És impensable. No voleu ni saber-ho. Estem sent molt sensats.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'atac a les infraestructures energètiques dispara el preu del gas i del petroli i fa trontollar les borses.
Els preus energètics han marcat el màxim des de l'esclat del conflicte. Ara fa 20 dies, el gas natural costa ara el doble i el barril de cru Brent va tornar a superar ahir els $120. Tot i això, els missatges que asseguren que no s'atacaran més infraestructures han aconseguit estabilitzar el preu del petroli al voltant dels $105. La catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, avisa que el preu encara pot pujar per la falta de reserves.
El que estan interioritzant ja els agents és no només un problema de distribució, sinó també un problema d'aprovisionament degut a la producció. Llavors, això segurament fa preveure una pujada de preus més important, no només avui, sinó també els propers dies.
I el Consell de Ministres aprovarà un decret de llei de mesures fiscals per contrarrestar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Una de les mesures és eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat, que abaratirà el preu de la llum. També hi haurà mesures puntuals per als sectors més afectats per l'augment del preu dels carburants, per exemple, agricultura, pesca i transportistes.
Madrid, Àngels Lafuente.
Amb la supressió temporal d'aquest impost, un dels que recull el rebut de la llum s'abaratirà el cost del consum de l'energia un 5% i farà que Hisenda deixi de recaptar uns 125 milions d'euros al mes mentre es mantingui en vigor. Mesures fiscals, però mesures que també aposten per les renovables, com avançava Pedro Sánchez.
Dar resposta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados, y en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy relacionadas con la transformación energética.
La prioritat de l'executiu és aprovar un decret que tingui el consens més ampli possible per poder superar el tràmit parlamentari. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern es reunirà avui amb els partits polítics per abordar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
A partir de les 11 del matí, diferents consellers, entre els quals els titulars de la Presidència i d'Economia, Albert Dalmau i Alícia Romero, buscaran consensuar les mesures que proposa l'executiu català amb la resta de formacions polítiques. L'objectiu és complementar les actuacions que haurà posat sobre la taula la Moncloa minuts abans.
La Unió Europea reclama també una moratòria per aturar els bombardejos contra infraestructures energètiques a l'Orient Mitjà.
Els 27 continuen sense esmentar els atacs dels Estats Units i Israel, però ara sí que reclamen a totes les parts que respectin el dret internacional. És un matís introduït a la cimera de líders d'ahir.
Brussel·les, Bruno Fortea.
De forma implícita, els 27 s'adrecen a l'Iran, però també als Estats Units i Israel per demanar-los que respectin el dret internacional. Consens també entre els líders europeus per reclamar el final de la guerra. Ho va dir en acabar la cimera l'alemany Friedrich Merz.
Les repercussions globals de la guerra són greus, per això tots volem que s'acabin les hostilitats el més aviat possible.
Per frenar l'encariment de l'energia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, parla de baixar els impostos a la llum, però evita concretament noves mesures. Diu que cal vigilar per evitar una crisi de refugiats com la de la guerra de Síria.
No permetrem que repeteixi el que va passar el 2015. Hem après de les lliçons del passat.
Diu que Europa té ara fronteres més fortes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Silvia Solanes i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Quan són les 6 i 17, la Cambra de Comerç de Barcelona alerta que Catalunya necessita una inversió d'infraestructures de 53.800 milions d'euros d'aquí al 2043 per evitar, diu, el col·lapse.
La Cambra assenyala algunes prioritats com l'ampliació del Prat, acabar el pla de Rodalies, la continuació de la B40 o la millora de l'AP7 i la P2. Aquestes actuacions s'haurien d'afrontar en els pròxims 4 anys i requeririen una inversió de més de 14.500 milions. Miquel Martí, vicepresident de la Cambra.
Si això no es fa, el nostre sistema col·lapsarà. És a dir, si no som capaços de remuntar aquest dèficit en el que hem estat incursos, doncs la realitat és que correm el risc seriós de col·lapsar.
La Cambra adverteix que entre el 2021 i el 2023 l'Estat només ha executat un 41% de les inversions previstes.
El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès, però alerta de riscos inflacionistes derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
L'entitat empitjora les seves previsions d'inflació i de creixement, i la seva presidenta, Christine Lagarde, avisa que l'impacte negatiu de la guerra serà pitjor si s'allarga el conflicte.
Una guerra prolongada podria provocar un augment més gran i més durador dels preus de l'energia, a part de minvar la confiança. Aquests factors reduirien els ingressos i farien que les empreses i les famílies tinguessin més dubtes a l'hora de gastar.
De fet, el BCE ha obert la porta a pujar els tipus abans de l'estiu si repunta la inflació.
Aliança Catalana ha incorporat l'ex número 2 de Junts a l'Ajuntament d'Amposta, Eric Esteban. Serà el candidat de la formació a les municipals de l'any que ve.
Esteban, que fa un mes va abandonar el grup municipal de Junts d'Amposta, és el primer cap de llista que presenta la formació de Sílvia Orriols. El secretari d'organització del partit, Oriol Gés, diu que tenen les portes obertes als nacionalistes que es vulguin desmarcar de la classe política actual.
I obrim la porta a tots aquells nacionalistes com nosaltres que voleu servir el país i no obeir les consignes dels de sempre. A tots els grups municipals independents que no se senten interpel·lats pel pèssim funcionament de la classe política actual.
El partit ultradretà diu que anunciarà el seu candidat per Barcelona el dia de Sant Jordi.
I això que sentireu ara és la nova campanya del Ministeri d'Igualtat per combatre el racisme.
Mono! Mono! Mono!
La campanya demana no normalitzar insults i discriminacions als camps de futbol o al metro. Es posa en marxa a les portes que demà dissabte es commemori el Dia Internacional contra el Racisme. Coincidint amb això, Sos Racisme ha presentat un informe en què alerta que 7 de cada 10 situacions racistes no es denuncien. La seva directora, Gemma Ferreón, alerta que els discursos d'odi s'escampen a les xarxes socials i entre els missatges de pràcticament tots els partits polítics.
No només impliquen els partits d'extrema dreta amb un discurs explícitament racista, sinó que també les suposades forces progressistes, qui més o qui menys ha comprat aquest discurs racista per raons partidistes i electorals.
Gabriel Rufián continua treballant per formar un front comú de partits situats a l'esquerra del PSOE.
La direcció d'Esquerra Republicana no avala el projecte, però Rufián ha organitzat un acte a Barcelona el 9 d'abril amb Irene Montero. La dirigent de Podem, en declaracions a Televisió Espanyola, ha obert la porta a participar en una llista conjunta d'aquest conglomerat. Li sembla, diu Montero, una bona idea.
Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones. Y en eso, pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
La direcció d'Esquerra diu que està al corrent d'aquest acte a Barcelona, però ja ha dit que no participarà en aquesta iniciativa de Rufián per unes eleccions espanyoles, ni tampoc l'avala.
I troben mort l'estudiant de Chicago que va desaparèixer dimarts a la matinada de Barcelona.
El cadàver s'ha trobat dins del mar, just davant del Port Olímpic, a la platja de Somorrostro. Els Mossos havien activat un dispositiu de recerca amb la unitat subaquàtica i la policia marítima, davant la sospita que el jove pogués ser al mar. Jimmy Gracie estudiava a la Universitat d'Alabama i era a Barcelona per visitar uns amics. Va desaparèixer després de sortir de la discoteca Soho, al passeig marítim de la Barceloneta. La seva família va denunciar la desaparició l'endemà als Mossos.
I ha mort també als 84 anys Umberto Bossi, fundador del partit italià Lliga Nord i ministre en els governs de Silvio Berlusconi.
Bossi va fundar el partit nacionalista el 1989 a partir de diversos moviments regionalistes amb l'objectiu d'aconseguir la independència del nord d'Itàlia. Malgrat haver estat processat diverses vegades per corrupció, va controlar la formació fins al 2012. El seu successor, Matteo Salvini, actual vicepresident del govern italià, va convertir la formació en la Lliga, va ampliar l'àmbit a tot Itàlia i va renunciar a les aspiracions independentistes al nord del país.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Em vas mirar i res tenia sentit. Potser no sóc la més maca, però almenys t'hauràs divertit. I no ho entenc. Ets al meu llit. I jo em vaig sorprendre més. Però qui no s'arrisca no aconsegueix res.
Ginesta anuncia el seu últim disc, que es dirà Gira tot igual però diferent, i que es publicarà el 16 d'abril. L'anunci l'ha fet coincidir amb el llançament d'aquest últim single, Perd el cap. El presentaran el dia 1 de maig a Girona, al Festival Estrenes, i també passaran per diversos festivals del país, com la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
La segona.
Cuando me sacas a bailar un paso doble y rozas mi cara con tu nariz. Me dices cosas tiernas al oído, te pones chulo y me haces sonreír.
I Rodrigo Cuevas, que també publica el disc, es diu Manual de Belleza, un àlbum de 10 cançons i que inclou col·laboracions com Ana Belén, Mala Rodríguez o Tarta Relén a Barcelona, i actuarà el 9 de maig dins el Festival Guitar de Sene.
La tercera.
El baby.
Avui és dia de concert de Batguiel, serà al Palau Sant Jordi de Barcelona, en presentarà el seu últim disc, Mascara. Batguiel repetirà concerts aquest cap de setmana, demà dissabte i diumenge, amb les entrades exaurides que es van vendre en qüestió de minuts.
I pel que fa als esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
El Barça descarta cap lesió de Joan Garcia.
El porter de Sallent va haver de marxar substituït abans de temps contra el Newcastle, però les proves que se li van fer ahir van descartar que hi hagués cap lesió i Joan Garcia estarà disponible per jugar aquest mateix diumenge al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. De la seva banda, Eric Garcia només té una sobrecàrrega, però no té data de tornada. I parlant de lesions en porters, ahir el Madrid va anunciar que Thibaut Courtois té una lesió al recte anterior de la cama dreta. El belga estarà de baixa unes 6 setmanes.
A l'Eurolliga, important victòria del Barça de bàsquet a València.
Triomf per 62-66, que va servir per trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives en competició europea. Joel Parra amb 14 punts i Claiborne amb 13 i un triple clau a l'últim minut van ser els jugadors més destacats. Xavi Pasqual és l'entrenador blaugrana.
Bueno, és importantíssim per nosaltres. Arrastràvem moltes derrotes consecutives, amb molts problemes de tot. Ara, últimament, hem pogut treballar una miqueta millor i al final hem trobat resultat amb aquest partit, tot i que queden moltes jornades per endavant, però és una victòria que, com a mínim, ens fa respirar una miqueta.
Una victòria que col·loca el Barça 8è a la classificació. I també en bàsquet, el Manresa va anunciar la renovació del targarí Pierre Oriola fins al 2028.
I ja tenim en marxa dues copes, el futbol sala i l'hoquei patins.
En futbol sala avui juga el Barça, l'únic català, quarts de final contra el Valdepeñas a 2:15, i a la copa masculina d'hoquei patins avui a les 7, Igualada-Voltregà, i es van classificar per a semifinals el Calafell i el Barça.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, entrevistarem Judit Nederman, que ens interpretarà en directe la cançó Llibert, estrenada aquest dimecres i dedicada al seu avi. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si esteu pensant en casar-vos, un bon motiu per llevar-se pot ser no convertir el vostre casament en un espectacle lamentable. Que ningú s'equivoqui, pensant que estic en contra dels casaments, perquè sóc un ferm defensor del compromís, de la monogàmia i de l'amor romàntic. Ara bé, els casaments que visito últimament tenen molt poc d'amor, encara menys de romàntic, i en canvi tenen bastant d'autofal·lació i també d'extorsió. Comencem per l'extorsió. Aviam, què és això de posar el número de compte a la invitació? Què és això de fins i tot, perquè això a mi m'ha passat, de posar-hi el preu del cobert, com volem dir que el regal ha de cobrir despeses? Vinga, home. I després el tema de l'autofal·lació, ho dic perquè us esteu casant, no esteu rebent el premi Nobel. No calen vídeos retrospectius llarguíssims de tota la vostra vida junts i per separat. No cal vestir-ho de cap mena d'èpica. És una cosa normalíssima casar-se i, sobretot, no cal fer pujar a l'escenari a tots els vostres amics a dir que sou bellíssimes persones. Un casament és una cerimònia curta, un bon àpat, una bona borratxera col·lectiva, una mica de ballaruca i cap a casa. No cal que munteu al Primavera Sound.
Muchos actores no comen carne o marisco o lo que sea, pero en la escena está puesto que tienen que comer carne o mariscos. ¿Cómo conseguir el look de un marisco, sabes? Pero que sea vegano.
L'estilista del menjar que treballa a Hollywood i fa ostres veganes per l'actriu Emma Stone.
Tengo diferentes recetas. Lo que uso mucho son setas. Hago una textura rara con arroz y setas y alubias. Y luego sale una ostra que pinta un poco.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cançons sobre les diferències per la guerra a l'Iran.
Sí, Israel i els Estats Units donen versions diferents sobre l'atac al jaciment de gas, i és per això que avui separacions, ex-integrants de grups, de boy bands que han tingut èxit en solitari. És el cas, evidentment, de Harry Styles, ex dels One Direction, que, per cert, acaba de treure 19.
Robbie Williams.
Williams, hem posat el directe, perquè sempre Angels en directe sempre guanya molt. Robbie Williams va deixar els Take That, bueno, va deixar o el van fer fort, no està mai clar, però es va acabar convertint, va costar una mica, però s'ha acabat convertint en un dels artistes del Regne Unit amb més èxit. De fet, és l'artista que té més àlbums al número 1, més fins i tot que els Beatles. Ricky Martin, que formava part del grup infantil Menudo, va tenir encara més èxit tot sol i una mica més granadet. En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els sindicats d'educació tanquen avui una setmana d'aturades amb una vaga unitària a tot Catalunya.
Serà una vaga històrica. El que li volem dir a en Salvador Illa és que si ha estat capaç d'aturar la negociació dels pressupostos, ha de ser capaç d'aturar aquest pacte.
I si Holanda assegura de l'Austec, es preveuen talls en carreteres i els accessos de Barcelona a primera hora del matí i una manifestació que s'acabarà al Parlament on coincidiran amb els metges, que també estan cridats a l'aturada.
El govern reprèn la feina amb Esquerra, ara amb l'objectiu de tenir els pressupostos abans de l'aturada d'estiu.
L'executiu celebra que els republicans ja no exigeixin la gestió de l'IRPF com a requisit i ha activat un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros per oxigenar els departaments. Alicia Romero, consellera d'Economia.
És una bona notícia, tenim la seva garantia, confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs, poder-nos posar a treballar el més aviat possible. Estarem molt receptius al que ens demani Esquerra Republicana i a poder incorporar les seves prioritats. En allò, evidentment, que depengui de nosaltres.
Avui a l'hora del matí, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. I nova matinada d'intercanvis d'atacs a l'Orient Mitjà després que Israel hagi donat explicacions sobre l'atac contra el jaciment iranià al South Pars.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que no descarta la necessitat d'un desplegament terrestre per acabar amb el règim iranià, ha admès que van actuar sols.
Fact number one.
Fet número 1. Israel va actuar sol en l'atac contra la planta gasística. Fet número 2. El president Trump ens va demanar que congeléssim futurs atacs i ho estem fent.
I als Estats Units, el Pentàgon demanarà 200.000 milions de dòlars per acabar la guerra.
Encara que el president nord-americà insisteix que la guerra s'acabarà aviat.
Vaig dir que calia fer-ho, tot i que el preu del petroli pujaria i l'economia baixaria. Però crec que seria pitjor. De fet, pensava que hi havia l'opció que fos molt pitjor. No està tan malament i s'haurà acabat ben aviat.
El Consell de Ministres aprova avui un decret de llei de mesures fiscals per contrarrestar els efectes de la guerra.
Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
Dar respuesta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados, y en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy relacionadas con la transformación energética.
Mesures com ara eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat i de puntuals per als sectors més afectats per l'augment del preu dels carburants, com són l'agricultura, pesca i transportistes.
Aliança Catalana ha incorporat l'ex número 2 de Junts a l'Ajuntament d'Amposta, Eric Esteban.
Serà el candidat a la formació a les municipals de l'any que ve.
Troben mort l'estudiant nord-americà que va desaparèixer dimarts a la matinada a Barcelona.
El cadàver de Jimmy Gracie s'ha trobat dins del mar just davant del Port Olímpic a la platja del Somorrostro. Va desaparèixer després de sortir de la discoteca Xoco. De moment no s'han fet públiques les causes de la mort.
I la Fiscalia ha reconegut per primera vegada que la policia franquista va torturar l'activista independentista Blanca Serra a la comissaria de la Via Laietana a finals dels anys 70 i principis dels 80.
Però demana que s'arxivi el cas, al·legant que no n'ha pogut identificar els autors.
I a la cultura...
El català viu en una situació d'emergència que ens obliga a reaccionar i comprometre'ns en la seva defensa.
És l'escriptor mallorquí Biel Mesquida que guanya el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
I arriba també la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar.
Pues a mí me encantaría volver a trabajar en Cataluña. Porque la verdad es que...
Amarga Navidad amb Bárbara Leni i Leonardo Sbaraglia. Ha parlat en Catalunya Ràdio i d'aquí uns minuts us ho expliquem.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui en Pedro Sánchez i el canceller alemany Friedrich Merz, fotografiats
en totes les portades. Marc Jurado?
Sí, El País, Sánchez Amer, sé que en privat ens vas defensar davant de Trump. El Mundo, la Unió Europea, demana respecte al dret a l'Iran, però evita citar els Estats Units i Israel. Diari Ara, els atacs a les refineries distancien Trump i Netanyahu, i d'altra banda, Europa s'acosta al no a la guerra de Sánchez. També sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, La Vanguardia, l'escalada bèl·lica dispara el gas i amenaça el creixement. El periòdico, la UE, reclama frenar els atacs a plantes energètiques del Golf. Altres temes de portada. Diari Ara, el govern aprova l'ampliació de crèdit de 6.000 milions d'euros, que inclou la pujada dels sous. La Vanguardia, Rodalies no surt de la crisi i continuarà en precari fins a l'estiu. El periòdico troba en el mar el cadàver del nord-americà desaparegut. I per acabar, la premsa de Madrid, Abascal i els crítics de Vox es llancen a una guerra sense pietat, ho llegim a El País, mentre que El Mundo explica que la rebel·lió del PSOE d'Extremadura força Sánchez a renunciar a la seva candidata.
I avui a Artés, al Bages, es desperten amb un grau sota zero, al migdia arribaran els 16 i al Vendrell tenen 6 graus, amb una màxima prevista de 18. Avui tornarà a fer sol, però amb una temperatura força continguda. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, tant avui com demà el temps serà molt tranquil, amb sol i una temperatura diurna que es recupera, però de manera moderada. Les màximes d'avui espereu que arribin entre els 15 i 18 graus, i sí que diumenge a la tarda arriba una petita línia d'inestabilitat que reactivarà els ruixats a les comarques de Girona, del nord de Barcelona i el Pirineu, però això serà el final de tot el cap de setmana.
I després de l'entrevista que vam fer dimecres en aquest programa, el metge i investigador Oriol Mitjà, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Durant molts anys, Catalunya va enorgullir-se d'una figura molt curiosa que jo anomeno el malalt nacional. Els darrers temps, aquest tòtem de la nostra identitat s'ha transformat en el depressiu nacional. I pensava ahir escoltant l'entrevista que vas fer a l'Oriol Mitjà, Ricard. Perquè d'ençà de la derrota del 2017, Catalunya té una certa dèria per gaudir la nebulosa mental com si fos un motiu d'orgull. De fet, quan era solament un home d'èxit, científic reconegut i ben pagat, a l'Oriol Mitjà tothom l'acusava de ser un xuleta i un narcís. Però ara ha passat pel sedàs emocional que volem els catalans. Sabem que té episodis de tristesa, que pateix angoixa i que ha coquetejat amb la mort. Només així, en definitiva, podem acceptar-lo com un dels nostres. Potser al capdavall, el que ens fa deprimir-nos a tots plegats és precisament ser catalans.
Despertes avui,
hola,
Xavi Canadies.
Hola, Ricard, bon dia.
Bon dia.
Bon dia de la felicitat, bon dia de la primavera.
I tant, avui és el dia de la felicitat i és el dia de la primavera.
Ai, que bé, sí, doncs avui ens despertem amb la música de Beatles i I Should Have Known Better, ja ho diré bé.
Sí.
I és que tal dia com avui, un 20 de març...
I Should Have Known Better.
Ah, molt bé, thank you, Richard.
Sí, sí.
Tal dia com avui, però de l'any 1969, John Lennon es va casar amb Yoko Ono.
Sí, senyor.
Ho van fer a Gibraltar. Van passar la lluna
simpàtica
de mel...
Simpàtica deu ser la Yoko Ono.
Fa una cara de ser una cosa que ella sí que porta la primavera dins. Van passar la lluna de mel a Amsterdam fent la campanya...
Strawberry Fields, allà saltant per Strawberry Fields.
Bé, total, van fer aquesta campanya...
És gran ja, la Yoko Ono.
Sí,
viva?
Quants anys
deu tenir?
Sí, 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 Yoko Ono és viva. Bé, en tot cas, es van casar, van ser molt feliços.
M'hagués encantat
entrevistar-la. Però no, no va haver-hi sort,
No va haver-hi sort i ja no ho faré.
Perquè ella és molt simpàtica.
Jo la vaig trobar una vegada a Nova York,
per això,
al carrer.
Sí, sí, entre això i Bjork... I has fet el dia.
93 anys.
Déu-n'hi-do, la feia més jove. Mm. Que ara aguanta la Yoko.
Mm.
Ja s'ha fotut tralleta.
Com?
Tralla.
Ah, tralleta, havia entès.
Tralleta.
Què ha passat aquest, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Ai, Déu meu, la Dada Maiol ja és un clàssic al programa. Alerta, perquè avui hem parlat, que n'has estat, per cert, molt atent,
sí?
D'un poble que es diu Pinos.
Quina característica té Pinos que el fa... un lloc únic a Catalunya.
Que té molt pi.
Bé, no? El primer que li ha passat al cap.
Jo que sé, que està al costat d'un riu. Quina tonteria que m'ho ha dit.
No és una cosa única. Hi ha molts municipis a Catalunya. Única. Pinós és el centre geogràfic exacte de Catalunya.
Ah.
És a dir, que si tu posessis Catalunya en una superfície plana i busquessis el centre, et sortiria Pinós.
Ah,
això
bo.
Ho va definir l'any 2003 l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Càlculs antics el situaven en altres llocs, però van dir que era a Pinós.
Està bé. I on hi haurà falles demà?
Doncs mira, a Barcelona, al barri del Poble Nou, que Barcelona també té les seves falles. A les 10 hi haurà el Despertar al Poble Nou amb la colla Borumballa.
Ja va, molt bona, aquesta.
Tant, a dos quarts d'una sarau de danses populars valencianes dinamitzat per la de la panxa Pelà.
Pelà, perdó,
si tens tota la raó. A les 3, dinar popular amb paella i picaeta.
Sí.
A dos quarts de 6...
Picaeta.
Ja ho he dit, picaeta, he dit picaeta. A dos quarts de 6... Uf, quina calor. A dos quarts de 6, actuació de la xaranga la mentireta.
Mentireta.
Mentireta, és que ho he dit. A les 8, mentireta. La cremada de la falla. A les 9, actuació dels Diables de Poble Nou.
Tot això ho fan aquí a Barcelona?
Demà, sí, i a les 10, concert amb Rumba i Son de Gràcia i PD Diables.
Molt bé. I a la xarxa és Marta Diana, que s'ha fet viral.
Doncs un vídeo d'Instagram en què es veu com 35 pares s'estan reunits en un bar fent un taller que es diu Pins and Ponytails, un taller dissenyat per ensenyar a pentinar i fer trenes a les seves filles. Això es va fer a Londres en un pub que es diu Lucky Sign, on perruquers professionals guiaven els participants amb tècniques bàsiques, això sí, mentre es prenien unes cerveses.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna, membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Joan Brossa, a Barcelona. Explica que fa gairebé dues setmanes que no hi ha aigua al centre a causa d'una fuita.
Que estem sense aigua al centre perquè el dia 5 de març vam tenir una inundació d'aigües fecals. Els nens es van haver d'evacuar de l'institut i des d'aleshores els nens estan amb policlins al pati, amb 6 lavabos per 500 nens.
El Consorci d'Educació de Barcelona respon que està treballant per resoldre la incidència i explica que cal intervenir des del carrer, per la qual cosa la feina s'allargarà. A banda de les queixes pel tall d'aigua, l'Associació de Famílies també ha assenyalat danys estructurals al centre. Per exemple, la presència de goteres cada cop que plou o el mal estat de les pistes del pati.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC. Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics operen amb caigudes fortes. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau prop d'un 4%. Ahir, després que el Banc Central Europeu mantingués els tipus d'interès i a la vegada les perspectives d'inflació, les borses europees també van tancar de vermell. Tots els índexs van acomiadar la jornada amb caigudes superiors al 2%. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent se situa en $106 i el preu del gas avui és de 61 euros al megawatt-hora. Tot plegat fa que el cost del combustible no pari de pujar. El litre del gasol ja frega l'euro amb 90 cèntims i el de benzina l'euro amb 85 cèntims. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els sindicats d'educació tanquen avui una setmana d'aturades amb una vaga unitària a tot Catalunya. Es preveuen talls en carreteres i els accessos de Barcelona ara al matí i acabarà el Parlament coincidint amb la manifestació de metges.
Hi estan convocats mestres i professors de la pública i la concertada, personal d'atenció educativa, de les llars d'infants, també estudiants i personal de lleure educatiu, com els monitors de menjador o extraescolars. Durant tota la setmana, les mobilitzacions pel territori han tingut un seguiment d'un 70%, segons l'USTEC, i d'un 30% segons Educació.
Hem estat parlant tota la setmana, però aturem-nos ara a saber què diu la lletra petita dels grans punts de l'acord que Educació va firmar amb Comissions Obreres i la UGT i que l'USTEC, el sindicat majoritari del sector, veu insuficients. Ho repassem amb Marisa Gil, Ot Serra i Andreu Merino.
Sou! L'acord incrementa un 30% el complement específic. És progressiu durant 4 anys fins a 3.000 euros més a l'any. Venen a ser uns 200 euros més al mes, també una compensació de 50 euros per nit de colònies.
Què demana USTEC?
Recuperar tot el poder adquisitiu perdut, que calculen d'un 25%. Dit d'una altra manera, demanen un augment d'uns 700 euros al mes i actualització amb l'IPC.
Ràtios.
A infantil i primària, 20 alumnes a partir d'I3 al curs 27-28. A primer d'ESO baixarà a 25 a partir del curs 27-28, de forma progressiva.
Què demana USTEC?
15 alumnes a infantil i primària i 20 a secundària, però podrien acceptar 18 i 23 respectivament.
Educació inclusiva.
A grans trets, 300 professionals socioeducatius passen a plantilla. Dotació estructural de tècnics d'integració social a primària i d'educadors socials a secundària a partir del curs que ve, amb un pressupost de 87 milions d'euros.
Què demana USTEC?
La música els hi sona bé, però volen garanties i calendari i personal socioeducatiu a tots els centres del curs que ve.
Com us dèiem, si avui heu de sortir a la carretera, els accessos a Barcelona i altres punts del país, tingueu presents, doncs, que hi haurà aquests talls d'aquesta mobilització dels sindicats de l'educació. I en tenim un ja en marxa, Santa Coloma de Gramenet. És així, Lara García, bon dia. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia. Soc ara mateix a l'alçada de l'hotel Libis de Santa Coloma. Estem avançant cap a l'autopista. Els mestres volen tallar aquesta alçada de la B20. Hi ha hagut un moment de negociació amb els Mossos d'Esquadra que intentaven impedir, doncs, que els mestres avancessin cap a aquesta zona de l'autopista. El que sí que han dit que faran una línia policial per protegir els mestres i també per intentar redirigir el tràfic. Ara mateix aquí hi ha uns 300 docents que van en direcció a tallar la ronda.
Ho seguirem al llarg del matí, gràcies Lara García. I pel que fa a la crònica internacional, doncs Israel ha aturat els atacs a jaciments de gas iranians, tal com li ha demanat Donald Trump, després del bombardeig de la reserva més important del món.
Un atac que ha fet disparar encara més els preus. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha admès que van atacar aquestes instal·lacions per iniciativa pròpia i no descarta una operació terrestre.
Sovint es diu que no es poden fer revolucions des de l'aire. Això és cert, no es pot fer només des d'allà. Es poden fer moltes coses des de l'aire, però també hi ha d'haver un component terrestre. Hi ha moltes possibilitats per a aquest component terrestre, però ara no ho compartiré amb vosaltres.
Donald Trump, aprofitant la visita de la primera ministra japonesa a la Casa Blanca i el fet de no haver avisat els aliats de l'OTAN de l'atac a l'Iran, ho va comparar ni més ni menys que amb l'atac a Pearl Harbor. És un document en versió original.
And we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?
Okay? Ella, la primera ministra japonesa, no va fer cap gest. Mentrestant, els Estats Units busquen 200.000 milions de dòlars addicionals per finançar l'operatiu bèl·lic sobre el terreny, cosa que ha provocat tensions al Partit Republicà.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els preus dels vols a Europa s'han encarit un 70% des de l'inici de la guerra a l'Iran.
Viatjar de Barcelona a París, per exemple, un dia abans de l'esclat de la guerra, costava 100 euros de mitjana. Ara costa uns 180. Des de l'Associació d'Agències de Viatges ACAVI avisen que els preus poden seguir augmentant si no acaba el conflicte. Jordi Vinyoles n'és el vicepresident.
Algunes aerolínies ja estan anunciant pujades. Des de les agències de viatges estarem molt atents perquè no s'aprofiti aquest context i pensem que quan es recuperi les connexions amb els aeroports del Golf Pèrsic, el mercat recuperarà centenars de milers de places diàries i els preus s'ajustaran.
Les aerolínies han apujat preus ajustant marges, ja que el cost del combustible d'avions s'ha doblat en les darreres 3 setmanes.
Justament el Consell de Ministres aprovarà avui un decret de mesures fiscals per contrarrestar els efectes de la guerra. Més notícies. La Fiscalia ha reconegut per primera vegada que la policia franquista va torturar l'activista independentista Blanca Serra a la comissaria de la Via Laietana a finals dels 70 i primers dels 80.
Però demana que s'arxivi el cas, al·legant que no ha pogut identificar els autors. Les entitats denunciants alerten que aquesta petició consolida la impunitat dels crims del franquisme i obre la porta a presentar recurs si el jutge acaba tancant el procediment.
I el brot de meningitis al Regne Unit ja ha provocat la mort de dos joves mentre el país manté activada l'emergència nacional. Seria possible que un cas com aquest passés aquí?
Doncs el bacteri causant del brot al Regne Unit té habitualment poca incidència a Espanya, on anualment es registra un cas per cada 100.000 habitants d'aquest tipus de meningitis. L'epidemiòleg Antoni Trilla valora positivament la tasca de control que està fent el Regne Unit per evitar l'expansió del brot, cosa que evitaria que traspassés fronteres.
Quan apareix un cas, que pot aparèixer, el que s'ha de fer és diagnosticar-lo ràpidament, tractar-lo, en el cas del malalt, i ràpidament veure si pot haver-hi o quins els factors de risc de les persones que conviuen amb ell, que estan a la mateixa casa, que aquesta malaltia pot ser greu i que els anglesos estan fent el que diu el manual per intentar contenir el brot.
A les portes del cap de setmana obrim la crònica cultural i avui arriba al cinema la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras.
Está todo casi listo.
Vale.
Marta Viana.
Una pel·lícula protagonitzada per Leonardo Sbaraglia i on també actuen els catalans Victoria Luengo i Quim Gutiérrez. Ahir, que es va fer la preestrena, Almodóvar va assegurar que desitja tornar a rodar a Barcelona.
Madrid, Dani Sainz.
La filmografia del director manxec està trufada d'autorreferències. En el cas d'Amarga Navidad, el seu nou film, la frontera entre la ficció i la realitat és el dilema que afronta el seu alter ego, interpretat per Leonardo Sbaraglia.
No pide permiso tampoco a los demás, a los que te rodean, de si puede incluir parte de la vida de ellos en tus ficciones. Es un debate moral que depende de cada uno.
I a diferència del personatge, assegura que no pateix sequera creativa i que tant de bo la inspiració el tornés a portar a Barcelona.
Pues a mí me encantaría volver a trabajar en Cataluña, ¿eh? Porque la verdad es que el recuerdo que tengo de todo sobre mi madre es mítico. Barcelona es un plató inmenso. Yo estoy deseando que se me ocurra otra película para hacer en Barcelona, ¿eh?
Des de Madrid, Dani Sainz, Apple Matí de Catalunya Ràdio.
Quin altre nom propi, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium.
En el discurs d'agraïment, l'autor d'obres com L'adolescent de Sal ha advertit que el català viu un ofec premeditat.
Montse Camps.
Ple d'energia als seus 79 anys, un emocionat i apassionat, Biel Mesquida ha fet aquesta defensa de la llengua.
El català viu en una situació d'emergència. L'amenaça és arreu de la nació. El País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord i a la Franja, el català viu un ofec premeditat des de les institucions.
I ha agraït el premi mostrant la seva creativitat.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escriguera, ganes d'escriure. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana.
El premi s'entregarà el 8 de juny al Palau de la Música. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ahir a la Sagrada Família...
commemorar els 144 anys de la col·locació de la primera pedra en un concert de l'Orfeó Català. L'efemèride coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Barcelona, Marruiz.
El públic ha sortit entusiasmat del concert de Quaresma que ha fet l'Orfeó Català a la Sagrada Família, que ha servit per celebrar els 144 anys de la primera pedra del temple i commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La peça més important de la nit ha estat el Tedeum del Mil·lenari de Montserrat, estrenada l'any passat, una obra del compositor tortosí Josep Oller de 6 moviments. El repertori ha arrencat amb el Kyrie de la missa de Rèquiem del compositor renaixentista castellà Tomàs Lluís de Victòria. És una peça polifònica que va interpretar l'Orfeó Català en la multitudinària cerimònia de comiat a Antoni Gaudí fa 100 anys. El concert ha volgut representar diverses generacions i ha inclòs peces de Lluís Millet, Pau Casals o el jove compositor igualadí Carles Prat. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui a Catalunya Ràdio estrenem Camí de Cabres.
Ostres, n'he buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí, de fet, bueno, està parint, perquè jo crec que encara en veu un altre darrere, eh? Ha tret el primer, obric, i sí, crec que sí que en veu un altre darrere.
En Camí de Cabres, un nou podcast que proposa un recorregut per les feines del camp al llarg de les estacions amb la voluntat d'acostar-nos al món de la pagesia.
Al capdavant hi ha el fotoperiodista Martí Alvesa i el pastor historiador Marc August Muntanya, que conversen entre cabres. Hem parlat amb ell aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio.
És un podcast que al final nosaltres el que intentem és parlar poc nosaltres i donar molt al micro i donar veu a la pagesia del nostre país, i llavors el que fem és anar a casa dels pagesos, posar-los al micro, que ens expliquin què fan.
Camí de Cabres es publicarà en dues tandes. Avui ja han sortit 6 capítols centrats en la primavera i l'estiu.
I els esports, Marc Andrés.
Joan García no té cap lesió i estarà disponible per jugar aquest diumenge contra el Rayo. Mentrestant, el Real Madrid, Thibaut Courtois, estarà de baixa unes 6 setmanes. En bàsquet, victòria del Barça a la pista del València 62-66. Un triomf que va servir per trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives. I en hoquei patins, en joc la Copa del Rei masculina. I en futbol sala, en joc la Copa d'Espanya. Avui juga el Barça.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Pràcticament no la coneix ningú. Ningú del públic en general, perquè en el món de la gimnàstica, Laia Font, que encara no ha fet 20 anys, comença a ser respectada i fer-se un nom. Esta setmana ha aconseguit la primera medalla en la Copa del Món, un bronze en salt, després de molta experiència internacional destacada. I tot això no és casualitat, és el resultat de la bona faena feta des de la base. I en este cas, des del seu club, l'Ejiva de Manresa, que mereix un reconeixement. Crear bons gimnastes és el seu objectiu, però protegir la persona va primer. I això se traduïs en una manera de fer molt concreta. Ningú abandona el club si no vol, encara que tinga una crida de la selecció espanyola. I això, preservar eixe entorn segur, els entrenadors de sempre i seguir en casa, això que tan revolucionari pareix, hauria de ser el pa de cada dia, perquè a la vista està que resultats en dona.
El Matí de Catalunya Ràdio aquest matí, seguint aquesta jornada de protestes dels sindicats de l'educació, també dels metges. Us ho dèiem des de primera hora, que avui han previstos talls de carreteres a diversos punts del país i n'estem seguint un en concret a Santa Coloma de Gramenet. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí els docents acaben de tallar la ronda de dalt, just a l'entrada de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, perquè us feu una idea, és l'entrada de l'hotel Ibis de Santa Coloma. Aquí ja hi ha milers de cotxes aturats, hi ha uns 300 mestres, i també hi ha molts conductors que baixen del cotxe molt enfadats i que i fins i tot alguns han intentat agredir aquests mestres, i a la policia intentant aturar aquests moments de tensió. Els mestres doncs demanen que no, volen dignitat, demanen al govern que no retalli més en l'escola. Hi ha moltíssimes pancartes de en contra de Salvador Illa, en contra d'aquest pacte tancat amb Comissions Obreres i amb la UGT. Els professors diuen que pretenen quedar-se aquí tot el matí. La policia els ha demanat que facin talls intermitents perquè vagin deixant passar la circulació del trànsit, però de moment els mestres no tenen intenció de sortir de la B20, que acaben de tallar aquí l'alçada de la Ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet.
És l'última hora des de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que amb aquests moments de tensió en aquest tall per part dels mestres i professors que es manifesten. Lara García, gràcies i bon dia.
Fins ara.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 1 grau sota 0 a Òdena, a l'Anoia, 0 graus als afores de la ciutat de Girona, 6 graus a l'Ametlla de Mar o 6 graus també a Sant Feliu de Guíxols. Fa fred ara mateix, però avui es preveu que la temperatura recuperi, fins a valors, això sí, bastant moderats, de 15 a 18 graus de màxima. Amb sol a gairebé tot arreu, tan sols 4 núvols al sud de Catalunya. Demà dissabte la mateixa situació. Continuarà fent sol, poden aparèixer alguns núvols a les Terres de l'Ebre, potser alguns núvols prims al Camp de Tarragona també. A la resta, tranquil·litat absoluta. I diumenge, gran part del dia també farà sol, però a la tarda apareixeran ruixats a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i també a la zona del Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 8:45, en temps d'Àgora, entrevistarem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, després que els republicans i el govern del PSC hagin acordat donar-se més temps per pactar els pressupostos.
I després parlarem amb Lidón Gasull, directora de la FAC, l'entitat que agrupa les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, per valorar l'impacte de la vaga de mestres i professors d'aquesta setmana.
A partir de les 10, una nova edició del Dilema. S'han de convidar influencers a les gales de cinema i entregues de premis? Ho debatrem amb Judit Mascó, Glòria del Toro i Elisenda Pineda.
I a les 11, entrevista a Judit Nederman, que ens interpretarà en directe la seva última cançó, Llibert.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam fixar-nos en les manifestacions dels professors i mestres catalans que reclamen una millora de les seves condicions laborals. Una col·laboradora del programa es va fixar en un petit detall d'aquestes manifestacions.
I què diuen, sí. Sí. Ella, ens dona, escalda, Arilla.
Sí, és com un lema que s'han inventat per...
Sí, està ben trobat.
Sí, clar, és curt, és efectiu, sí, la gent se'n recorda.
Efectiu, sí, però demanar que pensin un eslògan en català seria exigir baixa.
Sí, no? Ja sé per on va, sí, Calderilla no acaba de ser...
Si els demano que pensin un altre lloc, en potser s'estressen, no?, i demanen la baixa, no?, per la depressió i l'angoix.
Bueno, no ho sé, no, no, si jo ja ho deia, però si jo ja ho he vist...
Tenia una paraula en català preciosa, sí, com és xavalla.
Xavalla.
Hem de dir Calderilla.
Xavalla. Sí. Xavalla. Ja m'he dutxat avui, senyora Rigau.
Sí, però clar, Calderilla rima amb Illa, que és el nom, el cognom del president Salvador Illa.
No em diguis.
Els que s'han encès unes persones.
Gràcies.
Bueno, no volia ofendre,
senyora Rigau. No me n'havia donat, però... imbècil.
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
Avui és un bon dia per sacsejar la història i la prehistòria. A El Amanecer de Todo, Graeber i Wengrow ressusciten societats prehistòriques que van provar formes d'organitzar-se molt diverses i rebenten alguns grans mites del progrés lineal de les civilitzacions, com ara que després de l'agricultura ve per força estat, desigualtat i jerarquia. Si els grups socials han estat molt més flexibles i creatius del que diu el relat oficial, proposen els autors, hem de poder imaginar alguna cosa millor que aquest present. I mira, això espero!
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per fer els entrepans dels fills de Tonyina. Els estudiants estan convocats a sumar-se al dia gros de mobilitzacions del professorat. La canalla necessita benzina de primera perquè no se'ls apagui el foc de la revolució. Avui han d'esmorzar fort. Mitja barra de quart pels de primària i barra sencera pels de secundària perquè puguin fer intercanvis i una presa de xocolata. Fer el món millor i fer l'estirada amb l'estómac buit és impossible.